Entendre, tenir una idea clara de les coses, va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu?
No ho entens, que no ho entens, per mi que no ho entens, que no ho entens, que no.
Avui, dijous 2 de maig, es compleixen 500 anys de la mort d'un geni amb majúscules, Leonardo da Vinci. Un esperit universal, tot un fenomen de difícil explicació si es té en compte que va ser fill d'una pagesa analfabeta. On s'educa? On adquireix el coneixement? L'experiència? On aprèn llatí? De manera autodidacta? Com pots arribar a ser científic, astrònom, enginyer, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquitecte, urbanista, naturalista, músic, poeta, filòsof, escriptor? Aquesta nit sabrem què és allò que no entén l'investigador i escriptor Jordi Bilbeny. És guionista del reportatge Desmuntant Leonardo. Jordi Bilbeny, bona nit i moltíssimes gràcies.
No, bona nit i gràcies a vosaltres per pensar en mi i per tocar un tema tan interessant per la cultura universal i per la cultura catalana com el tema de Leonardo.
La historiografia oficial diu que Leonardo era el fill il·legítim d'un notari i una pagesa analfabeta, que s'hauria educat en un poble italià sense escola. Recordem que al segle XV l'escola ni era popular ni democràtica, només hi tenien accés nobles i gent selecta. Com i on s'educa aquest sorprenent artista d'origen toscà?
Bé, aquest és una mica, diguem, el motor que fa que jo m'interessi per aquest personatge, perquè jo també l'he admirat, he seguit alguna cosa, he valorat els seus quadres, la seva invectiva, el seu enginy, la seva ètica, i realment quan t'adones que un nen que viu en un poble perdut als confins de la Toscana, que no és ni tan sols Vinci, sinó que és com una mena de pedania de fora de Vinci, que són mitja dotzena de cases, i on els seus biògrafs diuen que ell va passar la seva major part de l'adolescència i l'infantesa vivint amb la seva mare, que era una pagesa analfabeta, sense cap estudi ni sense anar a escola, mirant com corrien les aigües i passaven els ocells i es movien les fulles dels arbres, doncs realment és una cosa que causa un cert estupor pensar com un nen en aquells temps, que sense estudis esdevé, com per art de màgia, una eminència, un savi, un especialista i un revolucionari en qualsevol àmbit del coneixement que ell va tocar.
Mm-hmm. Per tant, quina és la teoria?
Bueno, la meva teoria és que no és qui ens diuen que és. No pot ser que un nen d'una família molt pobra va aprendre a pintar, perquè això sí que ho reconeixen, tot i que jo tinc els meus dubtes seriosos, que va anar a l'escola d'en Verrocchio a aprendre a pintar, però clar, no surt un pintor, sinó que surt un enginyer militar, un inventor de maquinària de guerra, que ofereix els seus coneixements i els seus ginys militars al duc de Milà, venent-se com a enginyer militar, no com a pintor ni escultor. No, per tant, aquí hi ha hagut, i jo això és el que defenso de fa anys, hi ha hagut una barreja de biografies amb la finalitat que no descobrissin qui era el Leonardo culte, el Leonardo savi, el Leonardo científic, el Leonardo aristòcrata, perquè tothom reconeix que es vestia com un aristòcrata i pensava i escrivia com un aristòcrata, i justament per això han ocultat la seva personalitat i han manipulat la seva biografia.
Podria ser el fill d'un papa?
Bé, jo realment sembla que em llegeixis el pensament. La primera impressió que vaig tenir és això, ha de ser un intocable. És una persona que viu al marge de l'Iglésia, que pensa com pensa, que és gairebé vegetarià o quasi del tot vegetarià, que compra animals als mercats per alliberar-los, que viu envoltat de cavalls, que té una admiració fantàstica per la natura, que parla d'aspectes de la fe, de la divinitat, de la filosofia en profunditat. Havia de ser algú de les altes esferes de l'Itàlia del moment, i jo penso que havia de ser això, el fill d'un papa. Realment és la primera bala que disparo en aquesta direcció, i després, a mesura que he anat aprofundint en el tema arribo a la conclusió que em sembla a mi, i així ho he exposat amb alguns apunts i en alguns estudis, i tinc ara un parell de llibres en construcció, que no és ben bé el fill d'un papa, però sí que és el nebot d'un papa i el germà d'un altre papa.
Jordi, les muntanyes que apareixen en alguns dels seus quadres, com el de la famosa Gioconda, ens recorden les de Montserrat. Com és això?
No, home, perquè si realment fos el personatge que jo suggereixo, i avui dia hi ha altres investigadors doncs, que ho han estirat, i alguns d'ells, fins i tot sense haver-me llegit ni haver parlat amb mi, que en paral·lel han arribat a la conclusió que sí, que aquestes muntanyes eren de Montserrat i perquè Leonardo havia de ser Montserrat. Si Leonardo és a Montserrat i fa de Montserrat també, no només a la Gioconda, sinó a la Mare de Déu de les Roques i a Sant Joan Baptista i en altres quadres, i posa Montserrat com un símbol espiritual i d'una gran referència religiosa, és perquè hi té un vincle molt especial. Si ell fos, per exemple, el germà de Juli II, és el de la Rovere, si fos el germà del papa de la Rovere, evidentment Juli II va ser comendatari de Montserrat, i per tant Montserrat era una propietat dels Rovira o de la Rovere, i ell, en tant que Rovira o de la Rovere, clar, també tindria una relació molt, molt personal amb Montserrat, i com a català, evidentment, doncs el símbol seria un símbol nacional per excel·lència.
I l'escut d'armes? Em sembla que també hi té relació.
Sí, no, home, aquesta és una altra bufetada que rebo quan com veig un dia en una llibreria un llibre d'un senyor que es diu José Luis Espejo i parla de la relació de Leonardo Montserrat. I com que jo ja feia temps que anava al darrere, fullejo el llibre i veig en aquest llibre concret que se'ns diu, i això és totalment oficial, no és una conjectura que jo faci a partir de dades inèdites, no?, i desconegudes, no, tothom sap que les armes de Leonardo són les barres reials catalanes, són tres pals vermells sobre el fons daurat. I clar, com que també sabem que els Rovira eren membres de la Casa Reial perquè estaven emparentats amb els Borja d'una banda i de l'altra amb els reis catalans de Nàpols, tindria molt de sentit, a més, perquè Leonard Rovira, que existeix, aquest Leonardo de la Rovere, també se li deia Leonard d'Aragó, perquè s'havia casat amb una filla del rei, una filla d'una branca il·legítima del rei de Nàpols. Per tant, ell estava vinculat també directament a la Casa Reial Catalana, i com a Leonardo d'Aragó podia tenir les armes reials a les seves pròpies, mentre que Leonardo da Vinci, pastoret, pageset i fill d'un context totalment analfabet, és molt impossible, és gairebé del tot impossible comprendre què fan les armes reials en el seu escut d'armes.
Leonardo da Vinci, l'il·lustre i polifacètic geni renaixentista toscà, va néixer el 1452 a Vinci, Toscana, i va morir a Boàs, a França, un dia com avui, un 2 de maig de 1519. Tenia aleshores 67 anys. Avui se'l considera el paradigma de l'homo universalis. Segons el teu criteri, Jordi, tu creus que estem davant del geni més gran que ha donat la humanitat?
Bé, és un dels genis, és difícil saber-ho, perquè evidentment hi ha altres personatges universals que han estat també molt desvaloritzats, difuminats i totalment esborrats, no? Però sí que és un home que posa un punt dolç a la cirera del que era la gran civilització catalana del moment, la nàutica, la ciència, la literatura, l'enginyeria militar, no?, el món de les grans recerques navals i astronòmiques. Tot això ho culmina en Leonardo, perquè realment era l'única nació del moment, la catalana, que s'havia estès al llarg de diversos països i continents i havia anat assimilant coneixements multiseculars i havia de culminar amb una cirereta. Jo penso que en Leonardo és una d'aquestes cireretes que es pot comprendre sempre des d'aquesta perspectiva multisecular de l'art, del coneixement, de la filosofia, no?, que va sumant branques i acaba doncs desplegant-se a Itàlia, en un lloc també curiosament fora de l'abast de la Inquisició catalana-espanyola, i a sota l'empara de la Santa Seu. Aquest també és un tema interessant, perquè la Santa Seu, quan els catalans hi arriben, el que fan és una síntesi del paganisme i del cristianisme, cosa que aleshores el paganisme havia estat perseguida per la Inquisició d'una forma furibunda i irracional, no? I Leonardo culmina també aquesta síntesi de paganisme i cristianisme.
Ens ho diu Jordi Alsina i Bilbeny, escriptor i investigador, llicenciat en Filologia Catalana i doctorant en Història Moderna. Ha estat cap de redacció de la revista Europa de les Nacions, col·laborador setmanal durant 9 anys del diari El Punt i esporàdic del setmanari El Temps, membre de Junta del Centre d'Estudis Colombins i director d'investigacions de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. Ha publicat 7 llibres que ens parlen de la descoberta catalana d'Amèrica, de la Inquisició, dels orígens de Cristòfor Colom i ara, com ens deia, està treballant sobre la figura de Leonardo da Vinci. Lleonard, què és allò que no entén, Jordi Bilbeny?
Sí, no, hi ha moltes coses que no entenc, però n'hi ha una que no acabo d'entendre mai, és aquesta necessitat de la condició humana d'exterminar, esborrar, cremar tot allò que no s'acorda amb els nostres principis, amb la nostra manera d'entendre el món i amb la nostra manera d'estar en el món, no? Això al llarg de... ho revises al llarg de la història, no? Des de Kenaton, que fan esborrar, repicar tot el nom, tots els seus noms de tots els temples de Heliòpolis, fins a la destrucció de la biografia d'en Colom i d'en Lleonard. Això em costa molt d'entendre, la crema d'heretges, la confiscació i crema de biblioteques. Em costa molt d'entendre aquesta mena d'odi per la diferència. És una de les coses més sorprenents i que em costa més d'encaixar.
Doncs Jordi Bilbeny, moltíssimes gràcies per la teva atenció i els teus coneixements, i que tinguis bona nit.
Bona nit a tothom.